els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Aquests dies tothom, gairebé tothom, aquí nosaltres, tothom, gairebé tothom, parla de la mateixa sèrie. O sigui, arribes a la feina i la primera pregunta que et fan és: has vist Adolescència? Bé, és una sèrie de Netflix, si no l'heu vist, envoltada per un debat molt interessant que avui tractarem en aquesta part del matí a Ràdio Estel, i és una sèrie rodada en un pla seqüència, sense talls, que això també impacta moltíssim, i que explica una història que no deixa indiferent. Avui parlem d'Adolescència. Jamie és el protagonista, i si tothom parla d'aquesta sèrie no només pel seu èxit d'audiència, també de la seva qualitat, sinó perquè ens colpeja amb una pregunta incomodíssima, no? Que seria: sabem realment què passa dins l'habitació dels nostres adolescents? I jo hi afegeixo: sabem realment què passa dins dels mòbils dels nostres adolescents? Que encara és més inquietant. Bé, la sèrie ens planteja la història d'en Jamie, que és un noi de 13 anys, per si no l'heu vist, acusat d'assassinat. I aquesta és la premissa, i a partir d'aquí obre el debat sobre la soledat digital, el bullying amplificat per les xarxes, els perills de la manosfera, que ara us explicarem què és la manosfera, aquest submón misogen i antifeminista que existeix a internet. Bé, nosaltres volíem aprofundir una mica sobre aquesta sèrie, sobre el debat que ha generat, i és per això que hem convidat avui a l'Anna Bidu, que ella és sociòloga, és investigadora Ramon y Cajal a la Facultat de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Anna? Com estàs? Bon dia.
Bé, bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, de fet, avui també, mira, és notícia, ens assabentàvem que el Regne Unit, per exemple, el primer ministre ha demanat, si us plau, a les escoles secundàries que es vegi aquesta sèrie, no?, i que es faci d'una manera gratuïta, i sobretot que hi hagi un acompanyament, o sigui, que no sigui, no?, una visualització, sinó que després vagi acompanyat d'unes xerrades, de ponències, que hi hagi una persona que guiï els nostres adolescents.
Correcte.
No sé, com et quedes tu? Perquè, clar, suposo que les impressions que tenim tots al veure Adolescència, sí, és normal que estiguem tan inquietats i que siguem o no pares? Perquè aquesta és l'altra, sí, no? Perquè diuen, no, és que si ets pare, clar, et comences a preguntar moltes coses i sobretot t'assustes.
Sí, és normal i està molt bé que se'n parlin aquests temes. A veure, a nivell social, els joves i les joves han estat un col·lectiu de qui no es parlava, no? És com que socialment o històricament no veníem parlant dels adults, no? Ens interessa molt la població, la que treballa, la que produeix i la que, no? Llavors, clar, darrerament estem posant el focus en els joves perquè també sabem més, hi ha més recerca, sabem que les vivències de l'adolescència impacten després la vida adulta, moltes de les malalties o de les vulnerabilitats que després tindrem a la vida, tenen aquest inici en l'adolescència, no? Llavors, ja estem ficant una mica el foc de dir, a veure què passa aquí, no? I està bé, és molt important parlar-ne, ser crítics i acompanyar, això que dius de l'acompanyament, i que es vegi, que se'n parlin de la sèrie, d'aquesta, d'altres, no? És una raó per treure a la llum les necessitats de l'adolescència.
Que bé que diguis això, per treure a la llum aquestes necessitats, sí, que ara en parlarem. Quines són aquestes necessitats? Perquè moltes vegades, Anna, tenim la sensació, sobretot aquesta sèrie Adolescència, que la trobareu a Netflix, gira entorn a una realitat molt crua, una mica extrema, no? Uh-huh. Però anem a pams, no? Perquè la pregunta bàsica seria, primer de tot, sabem què passa pel cap dels nostres adolescents, Anna?
No ho sabem. No ho sabem, però és normal.
I mira que tots hem estat adolescents.
Tots hem estat adolescents. Però precisament per això és com estrany, no? Perquè dius, no expliquen les coses, ja, però és que nosaltres tampoc les explicàvem als nostres pares, no? Mm. Llavors, des d'aquell moment, l'adolescència és molt difícil i molt complicat, no? Hi ha molts desafios, no? Molts, no? Moltes dificultats que dius, com ho fas, no? És social, és biològic, és un canvi psicològic, no? És el descobriment de la identitat, és una vulnerabilitat molt profunda. Llavors, no es coneixen ells mateixos ni elles mateixes, no? Llavors, clar, és que no saben tampoc, no? Dius que no expliquen, clar, però és que han d'explicar, no? És molt difícil aquesta comunicació a aquest nivell, no? Perquè precisament és un moment molt difícil. I saber això i saber el que passa doncs, en aquell moment, no? El cervell d'un adolescent és molt important i molt difícil a la vegada, però bueno, hi ha moltes recerques que ens expliquen precisament per quin moment passen. No?
I quin és aquest moment, no? Que tu deies, abans ens deies, aquestes dificultats, no?
Sí.
Quines són aquestes dificultats, Anna?
Bueno, hi ha per un costat tota la part biològica, no? Tota la pubertat, tot el canvi, no? El descobriment d'un mateix, de tota la part de la sexualitat, també. I després hi ha totes les parts social, no? Del vincle emocional, els sistemes, no? tot el tema que explica el cervell, la part de la corteza, no? És que ara no ho vull posar, no? Però hi ha molts estudis a la neurociència, no? La corteza frontal, no? Per exemple, la prefrontal, que està, no? Justament on la frente, no? Que és la responsable de la presa de decisions i també del sistema de recompensa, no? Això que li diuen el limfàtic, no? Llavors, clar, aquí entra en joc tot aquest debat de quines decisions prenc i també els beneficis que rebo d'aquestes decisions, no? Llavors, què passa? Que precisament la corteza prefrontal sabem que es desenvolupa més tard, no? L'adolescència encara està en el subdesenvolupament, no? Això què fa? Això fa que els adolescents tinguin la tendència a prendre riscos, no? Actituds de risc, perquè el benefici que reben d'aquests riscs és superior a les potencials conseqüències que poden tenir els seus actes, no? O sigui, les conseqüències de la presa de decisions. Llavors, aquí el sistema d'iguals, tot això influencia molt, no? Llavors, si hi ha un benefici social molt positiu, no? De que t'aplaudeixin els teus amics o et posen likes o el que sigui, perquè en cada època era algo, no? Però aquesta pressió de grup existia sempre, de ser guai, de ser cool, de ser, no? Llavors, això és la recompensa per ells, no?
I ara tu imagina't. Clar, això ho teníem sempre. Però ara, Anna, tu dius, clar, és que tots
és
estem
molt
pensant,
més ampli.
Clar, amb les xarxes socials, que fa d'altaveu, no? Que intensifica tot això que estàs explicant.
Sí, sí.
Això sí que és un gran desafiament i un gran repte, no? Mm-hmm. Pels pares, pels educadors, per la societat en general, amb els nostres adolescents.
Sí, 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 clar. Perquè s'amplifica, no? És a dir, el que abans passava a classe o passava a casa o a l'escala, no? Es quedava allà.
Clar.
Llavors, fins i tot el bullying o el que se'n rigui de tu, no? Bueno, doncs passaves malament però no sortia d'allà, no? Ara ho sap tothom, no? I aquesta pressió és molt més gran, és molt més àmplia, no? I també el sentir que has de satisfer a tothom, has d'agradar a tothom, no? Llavors fa que l'adolescent sigui molt més vulnerable, no? Davant d'aquest pou, no? D'aquest buit. Per això es necessita molta guia, es necessita molt d'acompanyament, molta conversa, no? Molta comunicació, no? Una comunicació sense jutjar, una comunicació escoltant, entendre també les inquietuds dels adolescents, els seus interessos, la música que els agrada, el que sigui, no? Però que se sentin entesos. Perquè això ens passava, no? Això de que, bueno, mis padres no m'entienden, no? O sigui, sí. Els nostres pares no saben el que ens passa. I és cert, moltes vegades no saben, no? O sigui, els pares pues no tenen temps, no? Estem tot el dia pues, fent moltes coses, treballant molt. És a dir, aquesta realitat dels joves que a la vegada, no? Per un costat s'amplifica més a la realitat de les xarxes que tenen, és com que no casa també amb la realitat dels pares, no? Que cada vegada tenen més feina, estan menys temps amb, no? amb els nens i les nenes, els joves, hi ha menys espai de família, de... Bueno, podem parlar més de l'alternativa a això, no? Però que ens trobem com les dues realitats, no? Precisament la necessitat que tenen els fills de tenir doncs, més temps, més hores, més... No? Amb la família, amb els vincles de confiança, aquest espai de suport es debilita també, no?
Clar, jo començava amb aquesta pregunta que ens fèiem, Anna, de dir, ostres, és que, clar, la sèrie Adolescència ens planteja això, no? De reflexionar què passa dins l'habitació dels nostres adolescents, però ara, pel que estem dient, és que s'amplifica amb el que passa dins dels mòbils, que a mi encara em fa més por. Perquè és que és un altre món, és una altra realitat. I, de fet, aquesta sèrie, clar, ens ha ensenyat doncs, codis que tenen, no? que només saben ells, que nosaltres fins i tot com a adults ens costa d'entendre. No?
Clar.
Clar, i estem perdudíssims com a adults. Jo no sé si fins i tot, no? Ara som els adults els que estem perduts, no? Davant d'aquest tipus d'adolescència.
Clar, però hem de trencar aquesta barrera. Ens hi hem de ficar, ens hi hem de ficar. Jo ho sento molt. És com quan va sortir internet, que hi havia una generació que deia, jo aquí no m'hi fico.
Jo aquí no m'hi poso, perquè
ja
és que
jubilo.
No sé... Sí, ja,
no, I no,
sí.
No,
entraré i no sabré sortir-ne.
Ens hi hem
no,
de ficar.
Ens hi hem de ficar.
Ens hi hem de ficar, hem de tenir TikTok, hem de saber què passa a TikTok, hem de saber què passa a Instagram, hem de saber... No és vigilar, és saber, per poder entendre, no? I també per crear aquest vincle, no? Per dir... Bueno, és que li puc explicar a la meva mare perquè ella també està a TikTok, no? No perquè a la meva mare no li puc explicar perquè no entendrà res, no? O sigui, que no sigui cada cop més gran aquesta distància que ja existeix entre els pares i els joves per naturalesa, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè tothom hem passat per aquella etapa en què no volíem explicar res perquè sentíem que no ens entenien a casa, no? Llavors, bueno, com ho fas, no? Pues cada vegada ficant-te més, saber el que passa allà i entendre que això... És el guai per ells, és el guai, és el que els hi agrada, no? I que ara es manifesta d'una altra manera. A veure, nosaltres teníem, no sé, és que ara ho venia recordant, la Bravo, la Superpop, la...
Oh, i tant, sí.
No sé, aquestes coses, que era la forma nostra de socialitzar realment, no? O sigui, els influencers nostres estaven allà.
Estaven
les
revistes.
Els pòsters que teníem a l'habitació, no? Volíem ser com aquella gent, no? Volíem... No sé, eren els nostres ídols, no? Pues ells ara els tenen d'una altra forma, aquests ídols, no? Però nosaltres fèiem, no sé, el torso sodoroso. O sigui, teníem una forma, teníem un missatge mediàtic que ens deien t'ha d'agradar aquest estil de noi, si ets noia, i t'ha d'agradar aquest estil de noia, aquest cos, no? Llavors t'ho posen els anuncis, t'ho posen por ahí, pel carrer, ho veus, no? Ho veus, la socialització són com tots els inputs que al llarg del dia reps. No? Que també, que hi ha estudis que nosaltres també, o sigui, d'anar pel carrer, hi ha com 2.000 pòsters o 2.000 inputs dels escaparates de no sé què de tal, d'una noia ideal, no? Que fa que, no? Ens fan a totes pensar, ai, pues, com m'haig de cuidar i tal, no? Pues, ja com està tot això està molt ben pensat. Pues, ara ells ara són els algoritmes, ho pensen els algoritmes,
els algoritmes, que això és importantíssim, Anna.
I els hi envien això, no? És
clar.
Com...
Clar, però una altra de les reflexions, també parlarem de la culpabilitat dels pares, eh? Clar, que això en genera aquesta culpabilitat
de dir que
estem fent bé, que estem fent malament, que ens generen tants dubtes, no? Damunt d'això. Però, clar, dèiem, aquesta amplificació per les xarxes socials i aquests perills, no? Clar, aquesta sèrie Adolescència parla de la manosfera, que és aquest que potser vosaltres, no sé, jo no l'havia escoltat mai, perdoneu la meva ignorància, no? Però que és aquest submón misògin i antifeminista. En una època, no, Anna, tu com a sociòloga, que cada vegada més es parla més, gràcies a Déu, de tot el que està passant, no? I que hi ha més visibilització, crida l'atenció que nens tan petits, no? Es puguin empapar.
Sí.
D'aquests mons, no?
Sí. Però, bueno, és així com funciona. És així com funciona la socialització. És a dir, si arriba un punt que dius m'agrada aquesta persona, no? Un noi, una noia que coneixem, no sé, les nostres parelles, qui sigui.
Sí.
Per què t'agrada? Pues perquè t'han ensenyat socialment a que t'agradi. Si tu no has nascut amb aquest gust.
Sí.
No? Ens ensenyen els gustos, igual que pel menjar, igual que pels colors, igual que per la roba. Doncs per les persones igual. Llavors, això, que si hi ha masclisme a la societat, si hi ha coses que ens passen, si hi ha misogènia, és perquè socialment hi ha hagut un interès cap a que les persones anem, no? cap a aquest cantó. Però bueno, també es pot ser crític i criticar amb aquests missatges dels mitjans de comunicació, no? o amb els que veuen a les xarxes, no? Que ara és diferent, és el mateix, però ficat en un altre lloc. No? I això és el que hem de fer, obrir espais de debat, de diàleg transformador, de diàleg inclusiu, de que totes les opinions valguin, no? De veure bueno, què pensem realment, d'analitzar per què ens estan enviant aquests missatges, què representa aquest model de noia, de noi, per què la violència té més clics, no? Té més...
que es viralitza més, no?
Es viralitza més, sí. Es reprodueix més, es comparteix més.
Per què atrau més,
no?
La violència?
Per què atrau més la violència? Igual que atrauen, que es comparteixen més les notícies falses o tot això, sí. Hi ha recerca, no? Pues per què atrau més? Pues perquè acaba, no? Ens anem enganxant cap a aquests gustos, no? D'alguna manera. I això és el que és la socialització. Llavors, com més mires una cosa, no? Els algoritmes més t'ho ensenyen.
Però, per tant, Anna, tu diries que estem davant d'un canvi o no? O és algo ja que... Què és el que ha canviat?
El que ha canviat és que s'ha magnificat tot més, no? I que sense voler ho veus, ho tens allà a les xarxes, no? Però i al final crea un... O sigui, el desig aquest que crea, no? L'està enganxat a les xarxes, això és la recompensa que dèiem abans pel cervell, no? I aquest benefici, que és enganyós, ens fa com que ens sentem a gust, no? Que ens agradi això, no? L'important aquí és també entendre que hi ha un món que és el real i hi ha un món que és el virtual, no? Llavors els adolescents es mouen entre aquest doble món, no? Llavors a vegades és fins i tot difícil de distingir per ell què és el virtual i què és el real. Llavors el que hem de fer és que sigui atractiu el món real, no? És a dir, l'alternativa que sigui atractiva, no? Perquè si no guanya, si no hi ha res que compensi, no? Pues tots aquests missatges, no? Sexistes, misògins, racistes... Tot això a les xarxes s'està movent molt i guanya, perquè hi ha interessos darrere de tot això, no? O sigui, els algoritmes no és que no els hi puguem controlar, és que no vol, no? Les grans empreses que els controlem, perquè ven molt més que consumim aquests productes, no? I que veiem les noies, no? Amb roba interior, no sé. Hi ha com tota una sèrie d'interessos darrere
d'això. Un negoci, sí, sí.
Un negoci. Aquest és el gran problema. Però bueno, per això és el que hem de fer, és educar, és prevenir, no? Més que solució, que també veure com podem fer des de la prevenció i cada cop més joves, i està bé que en parlem de tots aquests temes, pues cada cop més abans, no? Perquè no sigui massa tard.
Clar, llavors tots aquests pares, no? Que potser... Bé, deixa'm preguntar-te primer, després anirem amb els pares, Anna, sí. Però deixa'm preguntar-te també amb aquesta paradoxa digital que tu feies menció, aquests dos mons, no? Uh-huh. Segons l'Institut d'Infància de Barcelona, ara donem dades del 2024, el 78% dels adolescents catalans prefereixen comunicar problemes personals per WhatsApp que no pas cara a cara. Clar, els hi costa cada cop més, clar, als joves parlar de tu a tu, no? O sigui, estan més còmodes amb la seva versió digital, per dir-ho així. Què estem fent malament, doncs?
No, simplement és una forma diferent de comunicar-se. S'han educat així, han crescut així, han nascut així, no? Els que dius natius digitals, al final, clar que estan més còmodes, perquè ho han fet servir més, no? És la seva forma de comunicar-se. Llavors, es comuniquen així. No és que sigui millor ni pitjor, simplement
clar,
és una forma diferent.
És diferent.
No, simplement és una forma diferent de comunicar-se. Llavors, és entendre també això, no? És entendre que estan més còmodes d'aquesta manera, no? Ara, també, com més estem, com més es fan coses, no? O sigui, clar, què es pot fer aquí? Es poden potenciar, pues, el que dèiem, no? Les alternatives, pues, els esports a l'aire lliure, el sortir amb els amics, anar a passar el cap de setmana, no sé, a la muntanya, o sigui, evitar l'aïllament, no? Perquè cada vegada estan més aïllats els joves, no? Això que diem sols a l'habitació, no? Clar, podem fer com a pares coses, activitats, que evitin aquest aïllament, no? I que siguin atractives, no? Activitats que siguin atractives per ells, no? I per elles, crec que per aquí ve una mica la cosa, no?
Com a pares, ara sí. Anna, què és el que ens recomanes? Tu parlaves riolant. Cada un, no?
És la pregunta del millón.
Però clar, és que...
És molt difícil.
És supercomplicat. Clar, hi ha molts pares que ostres, i després de veure aquesta sèrie, Adolescència, que tenen por.
Clar.
Perquè, clar, és el que estem dient, que no sabem com controlar els nostres fills, no? Que en el fons no sabem com protegir, perquè és aquesta protecció, no deixa de ser una protecció, no, Anna?
Sí.
Tu ara parlaves de previsió, no?
Sí.
Que s'hauria de... Sí. Que seria aquesta previsió, però clar, què els hi recomanaries, no? Què ens recomanes,
sí,
sí, no?
Sí, bueno, jo el primer...
Perquè ens quedem glaçats.
Clar. Clar, a veure, això no, quedar-nos glaçats, no. No, a veure, jo crec que hem de prendre aquestes coses amb naturalitat, amb normalitat, o sigui, aquí no passa res, aquesta és la realitat, és a dir, els problemes existeixen.
Perquè aquesta és una altra, perdona, que et vaig afegint dubtes i qüestions, però el que reflecteix Adolescència és el que passa a la realitat o no?
Sí, clar, 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 això no hi ha dubte, no hi ha dubte. És el que passa a la realitat i més. O sigui, això no sabem el que passa a la ment dels infants i dels adolescents. I també els invisibilitzem molt, no?, com a éssers socials. Llavors, hem d'entrar molt a saber el que pensen, que pensen coses molt importants i tenen molt a dir en tot, no? Se'ls hi dona molt poca veu, no?, tant a la societat com a la família, no? Llavors, bueno, és el moment de veure què els hi passa, no?, i també d'agafar aquesta confiança, o sigui, crear el vincle de confiança perquè ens ho puguin explicar és molt difícil. I no és culpa de ningú, en realitat és un anar fent, no? Per tant, obrir espais de diàleg, primer de tot, no?, a parlar d'aquestes coses, posar-se a veure la sèrie i parlar de la mateixa sèrie. Com abans, que llegíem els mateixos llibres, els nostres pares ens posàvem a comentar el llibre, no? Pues ara comentem les sèries, no passa res. I no jutjar mai un pensament, no?, aquestes converses d'igual a igual, no? No jutjar el que pensen i després ser crítics, no?, augmentar de manera crítica el contingut que hi ha, veure, argumentar-ho, no?, veure què en parlen. També donar alternatives, no? O sigui, parlar-los de relacions sanes, del consentiment, no sé, d'altres models, no? Però no inculcant, no? No voler que facin el que hem fet nosaltres, ni que siguin els nens ideals, ni, no?, aquestes coses que a vegades tenim els pares de projectar les nostres coses sobre els nostres fills, no? No són perfectes, simplement són persones que, bueno, que pensen, no?, i que, bueno, que han de fer altres coses i saber que estan en un moment molt difícil per ell, molt difícil per, no?, per totes aquestes coses que dèiem abans, per un canvi molt important per ells, per una vulnerabilitat molt gran. I després, bueno, si al final hi ha una situació dura, perquè, no sé, hi ha també situacions, no?, d'ansietat, de depressió, sí, de vulnerabilitats, o de, bueno, de malalties mentals, no?, o de problemes de trastorns alimenticis, pues demanar ajuda, no?, les teràpies, no passa res si tenim ajuda professional, que això també és un país que hem de, o sigui, és un tabú que hem de trencar al nostre país, que a altres llocs és molt comú, no? O sigui, no tenir por a dir, bueno, hi ha coses a fer, no tirar la tovallola, no? Perquè a vegades és com, bueno, que se li passi la tonteria
i ja li passarà.
I ja està.
Sí.
No, o sigui, això de que no hi ha res a fer no és veritat, sí que hi ha coses a fer, però també des de la tranquil·litat i des de la normalitat, perquè també si els adolescents noten que ens acobiem, no?
Ells també ho noten.
Clar, ells ho noten, llavors no ens volem preocupar. Sabeu aquestes coses que no els expliquem a les nostres mares?
Perquè
per no
vull que es preocupi totalment.
Doncs pues això és perquè es preocupen.
Sí.
I perquè no saben gestionar les seves pròpies preocupacions, no? Perquè ni ells a la seva vegada han tingut, no?, un suport professional, psicològic. És normal, no? Pues fa unes dècades ningú els ensenyava, no? Llavors, ara ens toca ser pares amb una generació pues, més difícil, però a la vegada jo crec que tenim eines, no? Hem de veure la part positiva d'això. Tenim més eines que abans per connectar amb les nostres emocions, per gestionar, pues, veure, bueno, si jo com a pare he tingut també, no sé, problemes d'adolescència, el que sigui, també m'afectarà més el que pugui passar. Llavors, controlar i arreglar tot això.
Anna, ens queden res pocs minuts. Mare meva, Anna Vidu. L'Anna és sociòloga i és investigadora Ramon y Cajal a la Facultat de Psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ara parlàvem de controlar. Parlem una mica dels algoritmes, perquè, clar, això té solució. Sí. Podem controlar l'algoritme i que no ens controli ell a nosaltres.
Sí, clar que podem. Els algoritmes els hem creat nosaltres, els humans. Per tant, sí que podem controlar-los. El tema és si hi ha interès per controlar-los, no? I quan es controlaran, no? Però bueno, cada vegada s'està parlant més, la Comissió Europea s'hi està ficant, tant a nivell ètic, no? És molt important, no?, que no siguin discriminatoris, que no siguin racistes els algoritmes.
Clar, però és que hi ha, o sigui, en
perquè,
massa ho,
són,
avantat,
perquè
clar,
ho són,
i que cada vegada més s'estan amagant.
Clar.
Vull dir que aquest és el problema, no? També, clar. Anna, que cada vegada serà més complicat de descobrir-los. Del
sí.
Que hi ha al darrere d'un compte, no?
Sí, però sí que es pot fer i es pot legalitzar també l'ús que fem d'aquestes coses. Igual que quan va aparèixer internet, no? És un símil que jo penso moltes vegades. Era com una jungla, no? Era...
Sí, un oceà, no? Que estaves
clar,
perdut,
està molt
obert, i que no sabies... Sí.
I ningú sabia per on començar, per on agafar-ho, sí. I què regular i què no? I ara ho hem fet. Hem regulat els accessos a internet, hem regulat els accessos, no sé, a la pornografia, sabem quines edats es fiquen a quines pàgines... l'internet està molt controlat. De quins països no pots accedir a quins llocs, tot això. Llavors, els algoritmes arribarà a un punt que estarà tot controlat. Passa que trigarem perquè els experts s'hi estan ficant i després a la vegada pues, estan en conflicte amb les multinacionals que estan darrere.
Deixa'm insistir ja, perquè sí que ens queden dos minuts, Anna, amb el tema de la violència digital, que tu feies menció abans. Sí. No? Sabem que només el 12% dels centres educatius catalans, ens fixem en casa nostra, sí, tenen formació específica en aquesta violència digital. No? Això sí, són dades de la Conselleria d'Educació. Com es pot millorar? No? És més un problema de famílies, és un problema de les escoles, és un problema que hem de compartir tots, com a societat també, Anna?
Sí, les tres coses. És un problema de tothom. Mai és un problema dels adolescents ni d'un col·lectiu. És un problema conjunt de la comunitat i hem d'actuar com a comunitat. Òbviament, les institucions i les escoles tenen una responsabilitat molt gran, molt gran. Sobretot quan les famílies no hi són, perquè moltes vegades, per les raons que siguin, no totes les famílies poden ser-hi. Llavors, igual que l'èxit educatiu l'hem d'assegurar per tots els nens i nenes, fins i tot pels pares que no poden pagar les classes de repàs, doncs això és el mateix. Hem d'assegurar per tots els nens i nenes la protecció, i sobretot la protecció de la violència, de la dignitat, de l'abús, de l'assetjament. És que aquests són temes molt importants, i no només les escoles no saben en violència digital, és que no saben en res, però no és culpa d'elles, sinó perquè no hem sapigut fins ara, no ens ha format ningú fins ara en això, no? O sigui, amb tot el carinyo, no és culpa de ningú, simplement ens hi hem de posar amb tot de cop, i són moltes coses. Però bueno, ens hi posarem, jo crec que cada vegada hi ha més consciència, que aquest és el primer pas, la consciència, no? Que per això de la sèrie que dèiem d'adolescents. Les sèries serveixen per crear consciència d'una realitat.
Exacte, per què serveixen sèries per, com
aquesta? Per dir, això ho tenim sobre la taula, i això és així. I els adolescents tenen problemes, i cada vegada, també a la tele, no?, sentim més casos de violacions d'adolescència.
I cada vegada més joves, nens més joves.
Més joves. Llavors, bueno, hem d'entrar a veure què passa, hem d'entrar a veure els comportaments, aquesta vulnerabilitat de la que parlàvem abans, no?, molt associada amb l'edat, no?, dels canvis biològics, socials, psicològics, també està molt relacionada amb les conductes de risc, no?, amb les addiccions. Pues és vigilar això, veure què passa, tot plegat. No vull dir que qui tingui més addicció tingui més risc de produir un...
Sí,
no?
De violència.
De violència.
No? Sí,
però hem de vigilar. O sigui, les escoles han estat acostumades a mirar cap a un altre costat, no? Però, bueno, les universitats també, eh?
Sí.
Jo soc... em dedico a això, a l'assetjament a la universitat, i tampoc és que s'assumeixin massa responsabilitats.
Però aquesta seria potser l'explicació, mira, ara sí, per acabar, Anna, no? De dir, perquè aquesta és una pregunta que també ens fem, cada vegada nens més joves, no?, tenen aquestes conductes violentes que no entenem d'on les treuen, no?
Mm-hmm. Bueno, és de tot aquest procés del que estem parlant, no? Arriba un punt que se'ns ha escapat de les mans, llavors aquest descontrol deriva en el que sigui que derivi, no? Llavors hem de prevenir, hem de ser atents, prevenir, i ja des de primària, no? Anar a fer una educació emocional, sexual, afectiva, i també basada en evidències, en el que sabem que funciona, no? Que això també és important, quin tipus de formació fem.
Per tant, valores positivament, que aquesta decisió del Regne Unit, de que tant Netflix, no?, que hagin col·laborat, i d'aquesta manera, doncs, els centres, bueno, les escoles secundàries, doncs, es pugui visualitzar aquesta sèrie, Adolescència.
Sí, és una raó més per parlar del tema.
Amb aquest acompanyament,
Sí. És doncs... una excusa més per parlar d'aquest tema, vamos.
Anna Bidu, sociòloga i investigadora Ramon y Cajal, a la Facultat de Psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Gràcies per haver vingut avui
gràcies
a parlar-nos dels nostres adolescents. Que vagi molt bé. Gràcies, Anna.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull.